Era en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts, bon dia, 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Vosaltres arribeu fi de mes? És igual, no respon a la pregunta. Segurament molts de vosaltres direu no, no s'arriba. D'altres diran, arribo just. D'altres diran que igual sí. Ara, hi ha una frase que és tremenda, tremenda. I això segurament, igual alguna persona que pugui estar escoltant o persones, podeu conèixer persones, que ara la pobresa, parlar de ser pobre, tenim una qüestió molt clara al cap, no? Persones sense sostre, persones que tenien unes greus cronificacions, persones d'aturades de llarga durada, que era impossible, que no tenien feina, que no hi havia manera... en fi, tot aquest tipus de situacions. Però ara és que va més enllà de tot això i és el que a veure necessita aquestes eleccions que ens expliquen davant de tota la pesca. Perquè ara es treballa per ser pobre. És a dir, es cronifica de tal manera la desigualtat, es cronifica de tal manera que s'estén fins i tot a persones que treballen. És a dir, persones que treballen i tot tenir una feina estable, tot i això, no arribarà a fi de mes. Es treballa per ser pobre. I quan parlo d'això, clar, hi ha moltes qüestions que aquí entren sobre la taula, i és una qüestió que tampoc ho diria jo. Parlem de la, per exemple, de la hipoteca. Parlem del lloguer. Parlem dels preus de l'energia. Parlem, sobretot, el cistell de la compra. El preu del cistell de la compra s'ha encarit des del 2019 fins ara un 50%. És a dir, que... No arribes, no pots comprar. Bueno, sí que pots comprar, però costa... El que compraves abans amb 50 euros, ara compres la meitat o menys amb 50 euros en funció del que vulguis. I després hi ha coses prohibitives en funció del pressupost que tinguis. És a dir, que tot això no només no s'està estabilitzant si va a menys, sinó que va... A més, de fet, és tot això ho traiem d'un informe que no ens ha de sorprendre. No és un informe que diguis, oh, sorpresa, és que no ho sabia. No, sí, ho sabíem, malauradament, perquè no és la primera vegada que parlem d'això de treballar per ser pobre, que a mi això em sembla ja increïble. Suposo que és una qüestió que és increïble per tothom, no? És un informe, és una d'aquestes conclusions que troba l'informe Cronificació de la pobresa i creixement de la precarietat que han fet les entitats catalanes d'acció social, la ECAS. Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, tot això, a més, si parlem de dificultats per accedir a l'habitatge, doncs hi ha un neguit entre la població catalana important davant d'això, no?
Doncs sí, és cert que la precarietat laboral és un fet i l'elevat cost de tenir una llar ha obligat a retallar les despeses en alimentació i energia. També dues coses molt bàsiques que ens permeten viure, en aquest cas. La meitat dels ciutadans amb hipoteca i més del 60% dels que viuen de lloguer inverteixen, diuen, més del 30% dels ingressos a pagar l'habitatge i un 40% afirma que no es pot permetre, per exemple, marxar de vacances almenys una setmana a l'any.
I és que estem parlant de que Espanya, en aquest cas, és el cinquè país més desigual d'Europa.
Sí, només Bulgària, Letònia, Lituània i Romania presenten pitjors resultats. A més, si ens centrem en Catalunya, la vulnerabilitat i la desigualtat s'han cronificat en la darrera dècada amb vora un 25% de la població catalana en risc de pobresa o exclusió. La precarietat s'ha estès i afecta cada vegada sectors més amplis de la població, ja que tenir feina, com dèiem, no assegura satisfer aquestes necessitats bàsiques, fet que acaba reflectit, doncs, en la cistella de la compra.
Treballar per ser pobre, ja lo nunca he visto. Parlem amb la president d'aquest informe, doncs s'esteu tota aquesta informació. Tenim al telèfon a la Marta García, que és membre del Consell Assessor d'ECAS, que són les entitats catalanes d'acció social que han publicat aquest informe. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. L'informe és demolidor, i deixa dades a sobre la taula molt preocupants, que de fet ja coneixíem, però que es mantenen i s'agreuixen.
Sí, de fet, ara que comentaves, no?, aquestes dades que havies pogut llegir a l'informe, una de les dades que també frapa bastant, no?, és que si ens fixem en la taxa AROPE, que és la taxa que a nivell europeu mesura, no?, la població en risc de pobresa i exclusió, hi ha un dels components que mesura la privació material severa, que és un indicador que ha pitjorat en els darrers anys i s'enfila al 8,9% en el 2023, i aquest és el nivell més alt des dels darrers 15 anys. Vull dir que, a més d'aquest 25% de la població que, no, fa 10 anys que està estancada en la pobresa, hi ha aquest indicador, no, que puja de manera radical, i no, que tal com la descriptiva és com molt clara, no, privació material severa. I comentaves també el fenomen de les persones, no, treballadores que són pobres, que és un 10% sí. de les persones que treballen estan igualment en risc de pobresa.
És brutal, això. Aquesta dada és encara més frapant. O sigui, tu treballes i ets pobre, vull dir, i no arribes.
Exacte.
És absolutament increïble.
És la foto de la precarietat.
Sí, sí, sí.
A més, si mirem a Europa, a l'estat espanyol està a la cua. Espanya i Catalunya ocupen el quart pitjor lloc, juntament amb Letònia. La mitjana europea és de 21,6% i l'espanyola és del 26, la catalana del 24,4. Però és que Portugal té un 20 i França un 21, o sigui que és que estem molt per sobre dels nostres veïns, no?
Llavors, a partir d'aquí, amb aquestes xifres que ara ho diu i ho confirma aquest informe que heu fet, però que són dades que ja es coneixien, vull dir, jo ja recordo parlar no fa gaires mesos de treballar per ser pobre, que ja en aquell moment em flipava, no? Però a partir d'aquí què es pot fer? Quin cop de timó s'ha de donar?
Clar, jo crec que hi ha diversos llocs, no, per poder revertir aquesta situació, però hi ha una qüestió que és l'encariment del cost de la vida, no, amb les dificultats per pagar l'habitatge o els subministraments, el fet que el règim de lloguer impliqui una taxa de risc de pobresa molt més alta que si es viu en un habitatge de propietat, realment fa que sigui difícil de revertir aquesta situació si no es poden fer polítiques que ataquin directament a la problemàtica de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. I després, el nivell de salaris no està equiparat a l'increment del cost de la vida, no? L'increment de l'IPC ha estat molt més intens que el dels salaris, amb la qual cosa la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans i de les famílies és molt elevada. Llavors, clar, nosaltres veiem que aquí o es fan polítiques socials que realment vagin, no, a l'arrel de les causes per les quals la gent no pot sortir de la situació de pobresa i aquesta bossa de pobresa es va incrementant o incrementant la seva gravetat, per dir-ho d'alguna manera, o no podrem sortir d'aquí, no? Llavors, clar, els diferents governs que han anat passant en els darrers 10 anys no han situat en primer pla aquesta qüestió, i al final el que resulta d'això és que és una societat profundament desigual, perquè l'economia augmenta, el producte interior brut creix, l'atur disminueix, i en canvi la pobresa, no, l'exclusió social i la pobresa s'estanquen, i hi ha components de les taxes que medeixen aquesta pobresa que empitjoren, no? Llavors, aquí o es fan polítiques valentes, i una altra cosa important, s'escolta les entitats socials que treballem cada dia amb aquestes persones que han quedat fora del sistema, que cada dia en són expulsades, o no podrem revertir aquesta situació.
Clar. Home, ja parlem també de la inflació aplicada també al cistell de la compra, que s'ha encarit un 50%, pràcticament. És a dir, és una qüestió, sí. Des del 2019 fins ara, estem parlant d'una pujada intensa i molt vertical del cistell de la compra. Vull dir, ja quan menjar ja et costa i has d'escollir, estem davant d'un problema, perquè, clar, la inflació possiblement, els aliments, seria on podria ficar-se mà primer, però sembla que tampoc és així.
Sí, a més hi ha una qüestió, no, de la percepció social en relació a la pobresa, no, perquè la gent, quan pensa en una persona pobra, posa el rostre, no, d'una persona que viu al carrer. Evidentment, aquest és el rostre més evident, però hi ha molta gent que fa els impossibles per sostenir un sostre, moltes vegades d'una manera molt precària, però realment està en risc de pobresa perquè no arriba a final de mes, no pot pagar els aliments bàsics ni una alimentació de qualitat, no pot vestir-se adequadament. Vull dir, hi ha moltes formes de sostenir la pobresa, no? I bueno, clar, les entitats socials això ho veiem cada dia. Llavors, nosaltres el que demanem és que l'administració aposti per unes mesures que col·laborin l'administració, el tercer sector i fins i tot l'àmbit acadèmic, perquè hi ha molta recerca a nivell acadèmic en termes de pobresa, i també enfortir, no, aquest rol que tenim les entitats d'intermediació entre aquestes persones, no, que estan tan vulnerades i les polítiques de l'administració. que a més el pressupost global de la Generalitat de Catalunya ha crescut un 62% i en l'àmbit social només ha crescut el pressupost un 41%. Vull dir que hi ha un 20% de pressupost que podria incrementar-se i pensant bé les mesures, com incidir no, en aquestes noves problemàtiques d'una societat molt més complexa que abans, com tu deies abans. Accedir a l'alimentació era molt més assequible.
Sí, sí.
Accedir a l'habitatge era més assequible, no? I ara no. Vull dir que és un canvi, no?, de mirada, de paradigma i de pensar que la pobresa no és un fenomen aïllat i que forma part de les societats en les que vivim i les que construïm, no? I jo crec que aquest és el canvi de mirada, de percepció que cal per poder revertir aquesta situació i veure una mica de llum al final del túnel, no?
Doncs Marta García, membre del Consell Assessor d'ECAS, que és l'entitat, les entitats catalanes d'acció social que han fet aquest informe. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que sento aquí
a
nosaltres i aquesta anàlisi. Molt amable.
Molt bé, que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies. Bé, doncs aquesta és la situació. Jo em quedo amb un titular. Treballem o treballar per ser pobres? Treballar per ser pobres. Ja és la pobresa 2 o 3.0. Treballar per ser pobres. Bé, escolta'm, parlem de bones notícies en aquest cas. Parlem de bones notícies. Anem a perdre entre 4 i 7 quilos en 3 setmanes. Con el plan 1-2-3, porque en primavera nuestro cuerpo nos pide un proceso de limpieza, deshincharnos, bajar de peso. Bueno, ya sabes que durante el invierno cogemos esos kilitos de más porque hacemos posiblemente menos ejercicio, ¿eh? Y con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec, pues nos va a ayudar a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y hablamos con Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, en primavera-verano el organismo reclama alimentos fresquitos y más líquidos, ¿no? Y el plan 1-2-3 es nuestro principal aliado para comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar el cuerpo, bajar más de 3 centímetros de volumen y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas y sin efecto rebote.
La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos deshinchamos, bajamos volumen, eliminamos las toxinas, retención de líquidos, perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Conseguimos un vientre plano, reducimos la barriguita, el cansancio y combatimos el estreñimiento. Y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas saciantes, las que captan la grasa.
Las que nos ayudan a eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo. Y en total hemos adelgazado de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas, sencillo y simple. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53, porque hoy con el plan Cruz, el ofertazo, ¿eh? Vamos a regalar 28 parches reductores para un vientre, para unos muslos, para que nos despidamos de esa celulitis, de esos michelines, que son extraordinarios. Regalar también una caja de la infusión detox que depura, una caja de galletas saciantes de cúrcuma y chía, de pura fibra, para nuestro desayuno o para nuestra merienda. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, llamándome ahora mismo, 650-51-52-53. Y si lo quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53, ese es el teléfono de Clinitec. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte sin ningún tipo de compromiso y explicarte las bondades del plan 1-2-3, porque con el plan 1-2-3 vamos a eliminar volumen, vamos a eliminar la grasa localizada, pues, no sé, en la barriga, las piernas, en las caderas, y oye, que no son batidos, que sigues comiendo y que es económico, con registro sanitario claro y totalmente natural. Así que llama 650-51-52-53, no te quedes con la duda. Llama que te lo explican, 650-51-52-53, y prepárate a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y como es natural, Enriqueta, pues sirve para todo el mundo.
Claro que si tengamos la edad que tengamos, hombres, mujeres, lo puede hacer todo el mundo. Vamos a conseguir, por fin, bajar ese peso que es necesario y también por salud y por estética, ¿no? Pero ese volumen que tanto molesta y que no queremos en primavera, verano. Y que además es que Cruz hoy, con el plan de regalo, los parches, la infusión de tos y las galletas saciantes. Así que anímate, llámame, 650 51 52-53.
Enriqueta Patonets, Patonets.
Patonets, Patonets molt grans.
Adéu, adéu, bon adéu. Dia. Bon dia. I de seguir... Mira, avui tenim un programa molt per parlar d'economia, en aquest cas, perquè acabem de parlar d'un titular realment desastrós d'aquesta pobresa 3.0, de treballar per ser pobres, que això ja... És difícil explicar-ho. És molt difícil explicar-ho. Molt difícil, molt difícil. I ara parlarem d'un gir, dels pocs diners que tenim, no? Sabeu allò de la digitalització del diner? Allò que diuen, no, és que el diner efectiu acabarà desapareixent i només podrem pagar digitalment. És a dir, no ho tindrem a les mans físicament, sinó que pagarem amb targeta, pagarem per Bizum, pagarem... Bé, que això es fa molt ara, perquè, clar, si ho fas, per exemple, compres online, doncs has de pagar digitalment, no? Això és una qüestió que és. Però resulta que no és així. Resulta que un estudi diu, de la UOC, diu que precisament sembla, precisament un 60% dels ciutadans tenen l'efectiu com a principal mitjà de pagament. Sabeu que hi ha un factor, i amb això acabo, que té molt a veure davant de tot això, i és l'economia submergida. Però clar, si parlem de treballar per ser pobres, si parlem que no arribem a fi de mes, si parlem, doncs parlem que ha d'haver economia submergida per poder subsistir. És que és una cosa que porta a l'altra, i és així. Ja em direu que no, que el que dic no és així. No és legal. Però sí, és veritat, no és legal. Però és una realitat. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, vull explicar que tenim bricoventana per aïllar perfectament les nostres llans de l'aigua. Ho has pensat? Has pensat en les teves finestres? Bricoventana Ponés. Perquè ara que arribarà la caloreta, doncs no t'hauràs de preocupar perquè podrem conservar l'aire condicionat dins les nostres llars si tens les finestres modernes de Bricoventana. Per què esperes? Canvia-les ja. Brico-ventana.es. Per donar a la teva llar el confort que es mereix, renova les teves finestres amb Bricoventana.es per a una comoditat màxima. Brico-ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Este fin de semana con Rosa dels Vents, desconecta de la rutina y pasa tiempo de calidad en familia. Entra en turismoenfamilia.com y descubre nuestra oferta de casas y actividades con los mejores monitores para disfrutar de un fin de semana diferente en familia. Pensión completa, actividades y animación, todo incluido. Turismoenfamilia.com, todo lo que realmente importa.
En FlexiCar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ambiental Moblas, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, Polígono Industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el Plan 1, 2, 3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen.
abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entre plano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y capta grasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Bon amour, jetem.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
A las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños...
Semblava que amb la pandèmia quedaria reduït a la mínima expressió l'ús de diners en efectiu. Però res més lluny de la realitat, perquè hi ha un informe del Banc d'Espanya que diu que 2 de cada 3 espanyols reconeix que utilitza els diners en metàl·lic en efectiu com a principal mètode de pagament. Mireu, aquí hem de desgranar una miqueta això, perquè hem de tenir en compte l'edat. Aquí l'edat és un factor clau. L'efectiu és habitual per al 75% dels majors de 65 anys, però només un 36% per als joves d'entre 25 i 34 anys. És a dir, que la digitalització va més cap a les noves generacions, cap als joves, i els més grans, de 50 i pico cap amunt, ja són més d'efectiu. Yolanda Carales, tu ets més d'efectiu o de digital?
Jo crec que 50-50, i per una de les raons que explicaré ara, perquè si vas pagant amb targeta és com si no controlessis el que vas gastant. Llavors, m'agrada a mi...
Quina angoixa.
Exacte. Després, per no tenir ensurts, prefereixo controlar. I clar, així saber el que vas gastant. En tot cas, això que comentàvem abans, espera que aquesta situació canviï, per obligació, per la dificultat que hi ha per trobar un caixer, i això es nota a les grans ciutats per les distàncies, però també als pobles més petits, on directament ja no hi ha ni oficines ni caixers, i per la comoditat, no? Això sobretot ara ho veu més la gent jove, per la facilitat dels pagaments electrònics i perquè, òbviament, estan més familiaritzats amb l'ús de les noves tecnologies. I què més diu aquest informe del Banc d'Espanya? Per exemple, que un 88% dels ciutadans té targeta bancària i que un de cada 4 té aplicacions al telèfon per poder comprar. O sigui que les bases ja estan posades.
Ja estan posades, sí.
I alguna vegada es donarà la volta a aquesta situació i l'efectiu podrà morir? Segons els experts, això serà possible quan es posi en marxa l'euro digital. Però ja sabem que quan Europa està pel mig, aquestes coses ja van a llarg plaç.
I això espanta molt perquè no només ja és una qüestió de digitalització, sinó de tot el que hi ha darrere, perquè si tot està digitalitzat, saben o es pot saber on gastes, com gastes i el que és més greu, què fas?
I ara ja, en certa manera, també es pot fer.
Imagina't.
I això és que, efectivament, tots els pagaments seran digitals, eh? I les empreses, per exemple, pagaran les nòmines en euros digitals. O sigui, serà impossible treure diner en efectiu. Però quina opció és millor, no?, arribats a aquestes alçades? L'opció digital o l'opció, no?, de pagar en metàl·lic? Doncs, com tota la vida, té els seus pros i les seves compres. És més fàcil pagar amb targeta o amb mòbil, és més còmode, evidentment, però també, que és el que deia abans, i això ho diuen els experts, és menys conscient de la quantitat de diners que gastem. En canvi, amb l'efectiu sí que som conscients del diner que marxa, no?, perquè veiem com se'ns va de les mans.
Sí, sí, sí.
Com cada cop
tens
la cartera. Exacte. Doncs, i fins i tot alguns experts, Cruz, proposen fer una prova, un experiment. En un mes, comprar tot digitalment, amb targeta o amb l'aplicació al mòbil, i l'altre mes, pagar-ho tot en metàl·lic. En quin dels 2 mesos pagarem més?
Jo m'apostaria que digital.
És el que diuen els experts. Com no som conscients, vestiran de targeta...
Jo m'apostaria que digital. Sí, sí, sí.
Però no només té... A veure, hi ha altres avantatges de la compra digital, eh? És, més fàcil mantenir. Com, avantatge depèn com es miri, clar. El rastre si comprem en digital, no? Sabem exactament, tenim com les factures més presents. En canvi, en bitllets o monedes, doncs jo crec que no guardem...
En què vaig gastar allò de...
No ho tens tan present.
Doncs ara, mira, sí.
Només una cosa, mantenir la regla, ja que estem parlant de despeses, la regla 80-20.
Quina és la regla 80-20?
Doncs l'objectiu és intentar estalviar el 20% dels ingressos. Aquest és l'objectiu. I repartir l'altre 80% en les despeses que tinguem.
Oh, tant de bo ho puguin fer, això. Seria magnífic, eh? No estaríem parlant de tot el que he parlat ara de treballar per ser pobre. Vull dir, seria una qüestió completament diferent. Mira, totes aquestes preguntes que has posat a sobre la taula, Iolanda, les traslladem a la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Elisabet Ruiz Dotres. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies, com està? Jo no sóc un exemple davant de tot això, eh? Però sembla que la gent vol pagar amb efectiu. Per què? Per què hi ha aquesta resistència?
Bueno, aquí poden haver-hi alguns motius, com podria ser doncs, que encara al nostre país hi ha molta cultura d'economia submergida, continua passant, i és algo que, doncs, que ha existit sempre, i aquesta economia submergida doncs, durant l'època Covid-post-Covid va estar més congelada en el sentit de que es demanava molt l'ús dels pagaments digitals i també l'economia doncs, va parar, amb la qual cosa doncs, és economia que una mica és, bueno, tant treballes, doncs, tant tant et pago i potser doncs, aquí no hi van haver aquests pagaments, però que després doncs, ara sembla ser que es torna a normalitzar, no? I potser doncs, aquest ressorgiment del diner en efectiu en part prové d'aquí, prové una part d'aquesta doncs, economia submergida que és molt cultural i que continua existint i que sempre ha existit en el nostre país. I després, per altra banda, doncs, també com a cultural, la gent gran, sobretot gent a partir dels, jo diria, 55, 60 o més grans, encara els agrada pagar en efectiu perquè així sembla que tenen més control dels seus diners.
Això t'ho anava a preguntar, és una qüestió, sí. perquè estic entenent del que dius, del que expliques, Elisabet, és una qüestió també d'edat, no? Que a més sí. jove, més tendència a ser digital en aquests casos, no?
Sí. Sí, a no ser que hi hagi gent molt jove que no tingui encara una compte bancària doncs, i que estigui fent alguna feina, doncs pugui fer classes particulars, per exemple, i que en lloc de, o cangurs, i que en lloc de cobrar-ho a través d'un Bizum o a través d'una transferència bancària, doncs ho cobrin en efectiu perquè prefereixen, doncs, qui ho acaba pagant ho prefereix pagant així. I llavors això fa que ells també hagin de consumir i hagin de gastar-ho en efectiu, precisament. Llavors, en aquests casos es pot donar aquesta situació, però en general la gent jove que té una nòmina i que rep la nòmina doncs, a la seva compte bancària té tendència a fer un ús digital, és més que a vegades paga més amb telèfon i no tant doncs, amb la targeta, sinó que la gent més jove d'entre els 20, 35, 40 tenen molta tendència a utilitzar el mòbil.
Pros i quins contres hi ha a l'hora de pagar digital d'una manera o en efectiu d'una altra? Perquè suposo que una de les que estaves explicant bàsicament és portar un control, no? On has gastat els 2 euros i en què, de quina manera? Això digitalment t'ho diu, cosa que en efectiu, pues, a no ser que t'ho apuntis, se t'oblida. Això seria una de les avantatges o desavantatges en funció de com ho miris, però hi ha d'altres?
Sí, bueno, aquest seria el principal, de dir, puc saber en què m'ho he gastat, no? Però la desavantatge al mateix temps, perquè tu pots saber-ho sempre i quan ho miris, el problema és que la gent no ho mira. Que la gent va... L'únic que mira és si té saldo al final de mes per cobrir
normal.
Totes les despeses.
Normal,
però
normal.
No mira, exacte, perquè és molt dolorós, al final és cert que és molt dolorós mirar on, amb què gastem els diners. És un exercici que realment hauríem de fer, però la gent li fa molta por, no? Perquè, doncs, en el fons existeix aquesta mala consciència de dir, els he malgastat, no?
Sí, exacte.
Por de, estic malgastant els meus diners perquè el gasto en tonteries que no hauria de gastar i és allò de dir, ostres, m'he gastat tant en taxi, m'he gastat tant en roba que potser no necessito. Llavors, aquests mals de panxa la gent el vol evitar. I clar, la contrapartida és que quan paguem en digital, com que també comprem coses online, doncs perdem consciència, precisament. Que l'avantatge que té l'efectiu és que tu has tocat el diner, tu l'has tret, i tu saps quants diners tens i quan et dura, perquè això sí que ho saps. Si aquells 100 euros o 500 els has tret i t'ha durat una setmana o un mes, això ho saps perfectament. Però quan ho fem digitalment, no ho sabem. No sabem quan hem gastat, si hem gastat molt o poc. L'únic que preocupa bastant és tinc diners o no tinc diners a la meva compte, no? I aquest, clar, aquest és el gran inconvenient, perdre aquesta consciència que ens dona, per altra banda, l'avantatge de dir, bueno, què he fet amb aquests diners, però que si no fem l'exercici, doncs estem pitjors que pagar un efectiu, perquè almenys amb efectiu sabem alguna cosa, sabem el que ens ha durat, potser no sabem en què l'hem gastat, però sí que sabem quant temps ens ha durat aquell diner.
I, Elisabet, val la pena fer un pressupost?
Jo penso que estalviar, si la gent s'esforça, sempre pot estalviar. En casos molt límits de nòmines molt baixes és complicat i evidentment que has de fer renúncies molt importants, però al final el que hauria de fer cada persona és només entrar al salari, una part del salari s'hauria de destinar a estalvi, amb una compte diferent, perquè així ja no la toquem i no es barregen els diners. Posar-ho allà i ho estalviem entre un 10 i un 20% del nostre sou i amb el que ens queda el repartim, però l'hem de repartir a partir d'un pressupost.
Et faré una pregunta, Elisabet, una mica de bola de vidre, que no té, és senzillament una possible aposta cap on va l'economia. Tu creus que els diners en efectiu arribaran a desaparèixer? I que sigui tot
sí digital? Que arribaran.
Arribarem a aquest moment, sí?
Sí, arribarem perquè hi ha un projecte del Banc Central Europeu que hi ha un euro digital i aquesta és la intenció que persegueix el Banc Central Europeu. Per això té moltes implicacions i potser encara tardarem uns anys, hi haurà anys de convivència, però tenim països que ja estan duent a terme aquest projecte, que ja tenen una moneda digital, com pot ser Xina i Suècia, tenen una moneda digital i conviuen les dues perquè conviuen en paritat, val el mateix un yuan digital que un yuan en efectiu, però això suposa doncs, que és un projecte que ja s'està treballant i que acabarà sent una realitat en el nostre país. El gran problema és que si ara ve tots els pagaments digitals, qui té informació sobre els nostres pagaments és un banc comercial i de cara a un govern, el govern necessita un ordre judicial per saber què fas tu amb els teus diners, quan tinguem un euro digital, qui emet la moneda i qui tindrà la informació sobre els nostres pagaments és un banc central i, per tant, no li cal cap ordre, ja té accés directament a què fem amb els nostres diners, no? I això doncs, té molta polèmica en el sentit que es pot entendre com un control molt més gran. Encara que es diu que no ho utilitzaran per control, una cosa és que no tinguin la intenció a priori, una altra és a què té accés i a quines opcions dona el fet de que hi hagi un euro digital, però ja hi ha el projecte i existirà, acabarà existint.
Elisabet Ruiz d'Otres, professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
A vosaltres, de res. Que tingueu bon dia.
Igualment, gràcies. Jo, en tot d'acord, però en lo de l'ahorro, Yolanda, a mi això se m'escapa.
Jo crec que molts, la veritat.
Tu aconsegueixes estalviar un 20%?
Jo no.
Ni jo.
Jo no.
Però qui pot estalviar un 20% del seu sou?
És que entre escoles, transport, i les despeses que hi ha, no? Home, en els serveis bàsics, és que no...
A veure, si t'escanyes el cinturó molt, és a dir, el cafetó d'esmorzar, aquests detallets, igual, pots estalviar una mica, però la qüestió, la contraproducció... És a dir, ostres, a sobre que estic treballant cada dia, no em prendré un tallat al bar? No em prendré un tallat amb un croissant i em gastaré dos euros... Mira, que són 2,10 aquí davant.
Sí, però dos euros...
Clar, sí, és el que penso. La setmana són 10 euros, al mes són 40 i pico euros.
Millor no pensar.
Me'ls podria estalviar, però dic, ostres, a sobre que estic treballant i matinant, no esmorzaré tranquil·lament al bar un croissant amb un tallat, però on hem arribat?
I que no ve de gust. Per exemple, a 6:45 del matí, un cafè amb llet calentó.
I tant. Mira, vaig al cinema, que clar, al cinema ja has de preparar pressupost,
Oh, això ja sí. I aprofito. Que no tinguis algun familiar celíac. Ja aprofito aquí...
Aquí, exacte, que es preu, si a sobre tens tot això, imagina't. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs mireu, si voleu feina, hi ha un sector de feina on hi ha una ocupació del 200%, segons el seu director, i és el sector de l'hostaleria. Parlarem de seguida amb l'Iñaki Gorostiaga, director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, per parlar d'això, de les jornades de portes obertes que acostumen a anar fent i del que es pot viure dins d'aquelles escola en una jornada com aquesta. De seguida en parlem aquí, Herrera, COPE, Catalunya i Andorra.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Fat City, Ciudad Dorada, de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores, hasta 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'educació, i parlem d'educació en una professió que, ostres, que a més, els que som gourmets ens agradaria molt, els que jo em dedico això i ja m'ho estic repensant, però, ostres, atenció, perquè la professionalitat i la demanda és elevadíssima. Parlo de l'ESCOB, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i que precisament aquest dissabte, aquest, si la voleu conèixer, i a més, us recomano, perquè he tingut l'honor i el plaer de conèixer per dintre l'escola i tot això, i és realment al·lucinant. Parlem amb el director de l'ESCOB, l'Iñaki Gorostiaga. Iñaki, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel, com esteu? Doncs mira, la veritat és que la nostra filosofia de jornada portes obertes és que els futurs alumnes facin un tast de lo que serà la seva professió, vale? Com bé saps, nosaltres cobrim els cicles de preu superior per ser directors de restauració, ja de restaurants d'hotels, i després els cicles de grau mig per ser cuiner, cap de cuina, sala, cap de sala o cap de pastisseria. Fem les tres línies, perquè al final, com bé saps, som l'escola del Gremi d'Hotels i Gremi de Restauració, i la nostra obligació és formar els futurs líders del sector i cobrir tot el ventall que necessita. Per la qual cosa, què buscarem? Doncs explicar molt bé als pares la filosofia pedagògica de l'escola i els alumnes, que els alumnes facin un tast amb alumnes nostres de lo que pot ser una classe, inclús amb companys, futurs companys i professors, i fem una cosa molt divertida, que ve un professor de l'assignatura de lideratge,
sí,
que fa un joc amb els pares mentre fan el tast de com jugar amb el menjar, el beure i el material al qual et portes el menjar a la boca, ja sigui metall, ja sigui fusta, que a part és excel·lona i va estudiar amb mi a l'escola.
Sí.
Per la qual cosa, l'Alberto els hi fa una demo d'una hora de com jugar amb tots els gustos i com pot canviar que algú t'encanti o diguis que és repel·lent d'una manera super, super divertida. Després ho podeu repetir a casa.
Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. I dono fe de tot el que has dit.
Ja ho sé, i moltes gràcies per vosaltres. Vale, vinga, una abraçada, que vagi bé.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces, dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. Recordeu, escolta'm, si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou, això és important, i no t'acabes de refiar, doncs pensa en Record Motor, amb cada quilo, Record Motor. No ho pensis més, perquè disposen de més de 300 vehicles revisats i més de 250 punts. Pots pagar el comptat en efectiu o escollir les condicions de financiació que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Record Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per retornar-lo sense cap cost. Què has de fer? Doncs visita la web recordmotor.com. Amb cada quilo, recordmotor.com, i deixa que la gent de Record faci tota la resta. Arribem a les dues, a la una. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco.